És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 227, el 14 de la 8a temporada. Avui canviem falques i intros i de tot, eh?
What you will do to the drunken sailor?
Avui ens preguntarem com captar talent a les empreses i per respondre-ho ens acompanyarà en Benjamí Villoslada, qui ja ens va visitar fa unes setmanes i que ara hi torna. En temps de tertúlia intentarem contactar amb en Carles Caño per recuperar uns temes sobre Android que van quedar pendents en episodis anteriors i també parlarem d'una bogeria total que ens ha fet arribar l'Oriol Torrent, trobada dins la plataforma de crowdfunding Indiegogo, i que són dues tauletes de 7 polzades enganxades amb un teclat a sota i amb Windows. Una cosa horrorosa. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat, i si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma totalment gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de la nova espasa làser de Star Trek.
Sí, és horrorosa. És un rapier làser.
Sí,
és un rapier.
Sí, i a més et fa mal als canells, saps? Et pots cremar amb aquesta espasa.
No, però tu pensa que si el Luke Skywalker a l'Imperi Contraatac hagués portat aquesta espasa, sí? En Darth Vader no li hagués tallat el canell.
Ah.
Perquè la guàrdia del rapier hagués protegit. O sigui, té sentit la cosa.
Vale.
Ara falta veure si surt alguna cimitarra làser, o una destral làser. O una espasa a dos mans làser de Bàrbaro.
Perfecte, doncs això, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervilla.
Hola, bon dia.
Carles Caño a l'altra banda de l'Skype. Codirecció i postproducció. Gràcies. Codirecció, molt bé, Carles. Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Hauré de pujar a Platja d'Aro a convidar una cervesa en aquest senyor de la veu.
De la veu, sí. Producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio, inclòs a Ràdio Platja d'Aro, que ens ha ajudat a canviar les falques, que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer, com sempre, compartir aquesta hora amb tots vosaltres. No estàs content?
I saludem a totes les emissores que ens emeten. Ah, no, sí.
Sí, sí. On
és
estàs?
Que no has dit tu, és que no estic mirant el guió. Tomàs, estic molt content.
Ah, sí?
Estic molt content perquè tinc una mica de criteri. I hi ha algú de tecnologia...
Hi ha qui diria el contrari. Però
bueno, tinc una mica de criteri de vegades. Però hi ha algú a la secció de tecnologia de La Vanguardia que no hi toca massa, perquè li van colar un pufo la setmana passada.
Però pufo.
Pufo. Hi havia deien que hi havia una cosa que es diu cricket.
Uh-huh.
Cricket, que a més d'entrada, si això sigués sèrio, no haguessin triat una paraula com cricket, que si busques a Google ara cricket et trobes des dels grills en anglès, que són els crickets, o el joc que és cricket. Per tant, no aconseguiràs allò de search engine optimization zero. Però llavors, el trasto deia que era una banda d'aquestes de goma per un braçalet que et projecta, com diguéssim, una interfície touch d'Android a sobre del braç, sense tenir en compte que no tots els braços són igual de grossos. A més, bàsicament l'única cosa que tenien aquests senyors és un vídeo ben fet. I tenen una plataforma de crowdfunding a veure si algú els hi dona diners, però que bàsicament té una pinta de dir, sisplau, donem-nos diners, que ens en tenim ganes d'anar de vacances a les Bahamas o algun lloc d'aquests.
Ben fet.
I va entrar directe en el home de La Vanguardia. Vaig dir, però Déu meu, però com han posat això aquí?
O sigui que els hem colat un gol.
Sí, jo crec que els hem colat un gol total.
Molt bé, si voleu contactar amb nosaltres, escolta això tot seguit.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses. So
Molt bé, doncs ara que ja sabeu com ens podeu contactar, encetem la part del programa de Conversa Oberta i ho fem contents de tenir de nou a Benjamí Villoslada entre nosaltres. Hola, Benjamí.
Hola, què tal?
Benvingut.
Jo també estic molt content d'estar aquí avui amb cintos noves.
Sí, sí, està, avui una mica de desmadre.
Sé el que costa fer això a la ràdio.
Sí, i per això...
I a més estan molt ben trobades.
Doncs, sí, jo estic desconcertat, avui estic tot el programa desconcertat perquè estic més pendent de les cintos que...
Però no, soneu bé.
Gràcies. Doncs això, Benjamí Villoslada, cofundador de meneame.net, assessor sobre l'adopció digital a l'empresa i, entre altres llocs, el podeu escoltar també al programa Mallorca en xarxa a l'Ona Mediterrània. Avui ens toca parlar de com captar talent a l'empresa, com s'ho fa l'empresa per captar talent, i hi ha molts temes damunt la taula. Per tant, com ho fa l'empresa per captar talent?
Podríem començar pel que acaba de dir en Marc. La Vanguardia... fent això que ha fet, de deixar-se colar aquest gol, degut a que segurament allà no tenen a ningú que hagi sabut filtrar aquest problema, perquè si no algú els hauria de dir, tios, on aneu? Això no s'ho creu ningú.
Sabeu també, perdona, un incís. Abans, la gent anava a crowdfunding quan tenia ja una idea, com a mínim una prova de concepte.
Ara tenen un vídeo. Amb un vídeo sí.
Però amb un vídeo no es pot anar a crowdfunding. Segueix. Deies que...
Doncs això, que avui has de ser convincent en quant a tecnologia, com a mitjà de comunicació, com a empresa, en aquest cas la Vanguardia, com a empresa. Tenen bons col·laboradors en algunes àrees, però és molt fàcil que els hi colin moltíssimes coses que això els resta en credibilitat. Llavors, no saben per què no venen tants diaris, es pregunten què passa, i és que possiblement hi ha tota una generació jove de gent que sí, que ja són nadius digitals. Quan jo parlo de que les empreses han d'adoptar la cosa digital, no dic adoptar, sinó dic fer immersió, de la mateixa manera que fas immersió lingüística. L'empresa ha d'estar immersa en el que són les tecnologies. Llavors, segons quines patinades no les produeixes, no les tens, i això fa que captis a talents, a persones que et compren el diari, en aquest cas, clients, o bé a persones que treballin per tu. És molt important avui tenir en els teus departaments persones que tinguin prou capacitat en quant al món digital perquè avisin, i no només avisin, sinó que facin coses interessants, que tu tinguis ganes de comprar-te la Vanguardia del dia tal que se dedica a tecnologia perquè saps que aquell dia tenen bons tecnòlegs, de la mateixa manera que tenen gent bona amb esports, tenen gent bona amb economia, en política, en moltes àrees, la majoria de mitjans, ara perquè estem parlant de la Vanguardia perquè ha sortit, però la majoria d'empreses, en moltes àrees, tenen persones experts. I en canvi a tecnologia sembla que no, que és una cosa que és d'ells, que nosaltres no hi hem de fer res, i no parem de perdre oportunitats, tant en quant a captar persones treballant per nosaltres, com a captar millors clients i també tenir bons proveïdors. És que és tot el que arribem a arrodonir quan tenim gent competent o amb talent que és capaç d'engrescar en quant a tecnologia.
Una cosa, això va sortir a la part web?
A la web. Sí, perquè a la part web sembla que tenen que tindre sempre d'haver-hi alguna notícia de gadgets o de tecnologia de gadgets, i hi ha d'haver-hi alguna notícia de pits, i hi ha d'haver-hi alguna notícia de YouTube amb gatets.
De totes maneres...
Gairebé estan sempre al mateix lloc.
Sortint una mica de la idea del tema del talent... és veritat que...
Les de pits també són interessants.
Sí. Doncs és complicat. A l'online està competint amb Twitter i amb altres mitjans que són d'absoluta immediatesa. No? Aleshores, el temps que tens per construir un discurs, per treballar un article, per verificar les fonts, no li passa només a la Vanguardia. Jo crec que els hi passa a tots. Quan intenten treballar... em fixo molt, per exemple, en VilaWeb. Quan treuen una notícia, VilaWeb acostuma a esperar-se molt més de lo normal. I aquest esperar-se més de lo normal, com és un mitjà que no té paper, que la seva credibilitat està en l'online, necessita fer el procés de contrastar la notícia potser amb una mica més de calma i trobar les fonts necessàries.
A nivell tecnològic, en Vicenç Partal no li colaran això, per exemple.
Amb això no li colarien en el Vicenç, òbviament, però ho dic en general, parlo del temps, el temps to market, el time to market en digital és molt curt, perquè estàs competint amb la immediatesa d'un Twitter o amb la immediatesa.
Per això necessita ser gent amb prou olfacte com perquè te diguin en 2 minuts que això no cola. És el cas del Marc. És que quantes coses només veure el titular,
veus el titular, fas 2 clics i dius, mires el vídeo i dius no. No, això no.
Tornant al talent, tu tens una proposta que clar, quan tothom pensa talent empresa, es veu com l'empresa anant a buscar fora molt de talent, no? I aquests dies, mentre discutíem una mica com enfocàvem el tema, em va sobtar que en seguida vas posar damunt de la taula, no, has de cercar dins de la teva empresa gent amb talent, que segur que la tens, no?
I possiblement sí.
Com ho explicaves, això? Com ho vols explicar?
En el moment en què algú te diu que vinga, anem a fer coses, que no saben ben bé què és, però pel que sigui, el gerent, la persona que pren la decisió, et diu, d'acord, endavant, digue'ns què és el que podem fer. La primera fase sempre és donar una volta per l'empresa, que pot durar bastants dies coneguent la gent, veient a veure el que fan, per veure quines d'aquestes coses es poden fer encaixar amb la tecnologia. I sovint apareixen personatges que són molt bons allà dintre i que ningú comptava amb ells, que eren persones que estaven treballant allà perquè doncs, els hi ha tocat, perquè avui en dia la feina està molt fotuda i entres a treballar del que sigui i no del que t'agradaria. I això, detectar que realment aquella persona és bona entenent com funciona la tecnologia i com funciona el llenguatge de la xarxa i el llenguatge que tu has d'utilitzar per poder captar fins i tot a més persones amb aquest talent, aquesta persona poder ja és allà mateix. I no fa falta contratar ningú més i ni formar-lo ni de cap de les maneres. I de vegades són més persones de les que semblaven, simplement que aquella cosa no se'ls havia acudit que l'empresa se podia desenvolupar aquesta part, que la desenvolupaven a casa. Quan hi arribaven a les nits, doncs podien ser molt bons en Twitter, en Facebook, perquè és una forma d'expressar-se. No és perquè Twitter i Facebook sigui el futur en quant a tecnologia, sinó perquè hi ha la manera en què s'expressa la gent. És una cosa que, si l'expliquem, l'haurem d'explicar molt ràpid perquè no tenim molt temps, però que els oients que ens senten, que saben quin és aquell llenguatge, saben identificar-ho de seguida, i el que no, doncs, no en tenien prou en quatre programes per explicar-li. Però hi ha gent que és bona amb això, i és molt incalculable, i és molt sorprenent. Per exemple, no sé, a vegades és el mateix gerent i moltes vegades a mi em significa que simplement hem fet un parell de cafès i amb això l'empresa o el professional de torn ja està encarrilat i no el tens mai de client, però el continues tinguent d'amic. Per exemple, un cas, una persona que no diré qui és, em va cridar perquè deia, necessito algú que m'aporti el tema de social media a internet. Ell tenia una altra feina, un ofici molt...
Sí, molt enfocat al seu tipus de negoci, no?
Tenia un negoci i el negoci li funcionava bé, però no és un negoci que funcioni amb les xarxes. En canvi, ell, a les seues estones perdudes, és artista i és una persona que construïa en ciment, feia escultures i és molt bo fent escultures. I volia que algú li portés el social media i li vaig dir que no, que això ho has de fer tu.
Aprèn, no?
I has de saber entendre el llenguatge d'internet, aquesta cosa que ara resumim en dos segons. Has de conèixer gent interessant amb el món de l'art, has d'entendre el llenguatge d'internet, has de fer atractiu amb això. És una cultura, és una forma de xerrar, és una forma d'expressar-se, una forma de fotografiar, una forma d'explicar-te quina és la dosis que tu has de posar a la teu perfil personal amb les teves obres i quina és la teva part personal que has de posar. És una cosa que és molt difícil d'explicar, però que és a base d'observar, t'han donat compte quan ets spammer i quan no. Doncs és una persona que només va fer falta explicar-li això. En qüestió de 3 mesos, és realment sorprenent
el canvi,
el bé que ho porta. I el bé que ho fa és fins i tot un exemple, i amb alguns cursos, no en micròfon obert, l'he posat d'exemple, i a més no té gaire seguidors perquè no ho cultiva, perquè ho fa de forma orgànica, però els seguidors no se li mouen d'allà.
I tots són fidels
i en tots parla molt, vull dir que són seguidors realment...
Ha creat una comunitat de veritat.
Té talent a l'hora de parlar per la xarxa i és una persona que no hauries dit mai quan el vaig veure en persona per primera vegada. Per això que sol ser molt sorprenent a l'hora de trobar quines són les persones que te poden fer això, te poden portar bé l'empresa. Aquesta mateixa persona, si en comptes de ser un artista ell sol estigués treballant en una empresa, bé, els portaria cap als milers de seguidors, cap a coses que avui en dia s'estan utilitzant com a exemple de bon ús de les xarxes d'alguns que són ocurrents.
Tinc una anècdota personal amb en Coque per explicar això, que és un aspecte cultural. La primera feina que vaig fer com a enginyer a l'any 96-97 estan fent la web de l'empresa on jo vaig anar a treballar, una empresa molt tradicional, i jo vaig contractar en Coque, que tenim a Uruguai, hola Coque, el vaig contractar com a becari, ell tenia 17 anys i estava a la reunió dissenyant la web, i el director de l'empresa em va dir: en el fondo de la web podríamos poner algo así como de mármol, I en Coque, que son pares lampista i ha treballat amb això, va dir: o le podemos poner granito, que sale más barato. I el tio li va dir: sí, pon granito. S'ha d'entendre que encara que tu fotis marbre, en realitat és una altra cosa.
Anem a parlar d'una cosa que... Anem a fer un consell per a les emissores i ara tornem.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Aquesta cunya sona millor en un descapotable.
Sí, home,
de color rosa.
Està pensada per això.
Que sí?
I anant de Los Angeles a San Francisco.
Tots els que escolten Mossega la Poma van amb Cadillacs de color rosa descapotable.
Molt bé, doncs així, amb en Benjamí Villoslada.
Amb una rosa peixugona al costat.
Parlant de com captar talent a l'empresa. Una de les... dos exemples. Et poso la idea i després et poso un exemple. Una de les coses que... d'on pots abstreure talent dels companys, dels treballadors de l'empresa, és d'aquelles aficions que no estan directament enfocades a la seva vida laboral. Són coses que fan a banda i al marge de la feina. A cap si tens passa, suposo que és una cosa que passa a molts enginyers, que molta gent és música, o sigui, toca la guitarra, toca instruments, fa música. Està vinculat molt al món de l'enginyeria. Zendesk és una empresa de software com a servei que té un software molt popular, és un dels més coneguts, de gestió d'incidències i seguiment d'atenció a l'usuari, no? Doncs van fer una campanya explicaven els beneficis de la seva solució en base a les històries de determinats tickets d'incidències. Doncs els actors que sortien fent aquests vídeos eren la gent del departament de màrqueting i feien d'actors i ho feien, però vamos, de conya, i molts eren gent aficionada al teatre amateur. Vull dir que és
amb
curiós.
Amb això el programari lliure, i ara fa 20 anys vas llegir un document, diguéssim, de la GNU, on d'alguna manera deia com un manual, deia: si has de ser un bon programador, un bon hacker per fer programari lliure, deia, has de tocar algun instrument o cantar o pintar o cultivar alguna art, a part de ser un nerd.
Molt bé això que dius del programari lliure, lliga amb un tema que tu vas posar damunt de la taula sobre Tesla Motors. No?
Sí, veus, una empresa que ha fet una cosa insospitada per captar talent. Allò que dèiem, com se capta, vam dir de fer un programa sobre això, però és molt difícil, és que és cada cas en el món. En el cas de Tesla tenen un munt de patents. El fet de tenir patents i tancar-les és una cosa que, vulguis o no, amb els enginyers bons, amb el talent, amb els creatius, no ho troben gaire divertit. Perquè tot el que facin difícilment es podrà desenvolupar fora de la seva empresa i l'empresa de vegades està...
Queden encursetats, no?
Estan encursetades, exacte. Tenen les seves limitacions, tenen les seves coses. En quant, per exemple, en el de Tesla, a la quantitat d'unitats que poden fabricar. Tu pots fer una cosa meravellosa que només acabi en mans d'una élite, quan com a enginyer segurament t'agradaria que aquella cosa
Tesla
arribi...
Tesla llicència la seva tecnologia fabricants d'autos, I els nous BMWs i Mercedes híbrids porten bateries de Tesla. O sigui, estan creant una tecnologia amb un cotxe autista i al final és una fabricant de cotxes.
En aquest cas el que va fer Tesla és alliberar les patents. Les va alliberar.
Però saps com ho va fer? És que és boníssim. Van fer una entrada al blog que deia: all our patents are belong to you.
Només hi ha aquesta frase.
És que és
brutal. Amb aquesta frase ja captes a 300 enginyers bons. perquè que és una frase que a més té molts anys a internet. All of Urbas belongs to you. És una mala traducció d'un joc i és una frase, és un meme a internet. Doncs ell va dir all of our patents belongs to you. Va dir totes les nostres patents pertanyen a tu, en comptes de la frase de tota la teva base o tot el teu coneixement pertany a nosaltres. Aquesta frase només, que forma part d'un meme a la xarxa, el fet de dir-la amb un post de blog comunicant que alliberes les patents, va fer saltar la llagrimeta a un munt de gent que coneix la cultura d'internet, que coneix el que representa aquest meme, les vegades que s'ha arribat a reproduir aquesta frase, amb quines circumstàncies...
Encara avui en dia se'n parla, No fa massa seguia un Disweek in Tech, on es parlava justament de d'algunes de les patents alliberades amb aquest exercici des de l'estiu, perquè això va sortir a l'estiu.
I una de les coses que és bastant impressionant d'aquest punt de all of your patents belongs to you, és una de les parts potents, és dir, tot, avui en dia el patrimoni d'una empresa, el coneixement d'una, el patrimoni d'una empresa està en tenir els millors enginyers i no en tenir patents. Perquè és un clàssic a l'hora de determinar si un país, una empresa o una regió progressa molt, se sol dir tenim tantes patents i se mesuren patents.
Encara avui, aquesta setmana ho hem sentit dir en els mitjans de comunicació.
Ho sentiràs constantment. Doncs això és molt antic.
I als Estats Units hi ha empreses que només tenen patents.
I a més, ningú enginyer, cap enginyer hi creu en això, perquè ell sap que avui una innovació durarà 4 dies, i si sobre la patenten, la mataran, perquè no sortirà d'allà, estarà encorsetada, com bé deia el Tomàs, per l'empresa, no haurà més progrés que el que l'empresa li pugui donar en allò, podent ni s'arribarà a vendre, en fi, s'ofegarà.
I més el problema està sota tot el món.
La teva patent, tu saps que l'empresa segurament la utilitzarà sense produir-la, només esperant a que la competència faci una cosa semblant per atacar la competència.
Correcte. I es patenten coses que no són patentables.
Quin enginyer avui té un incentiu treballant amb una empresa amb la qual sap que la seva patent anirà per amb un calaix que la sabran els advocats esperant a que la faci la competència per atacar-lo? Això com a enginyer tu no t'interessa. Això li interessa amb els advocats, però amb els enginyers no. Llavors, el fet d'obrir les patents a l'empresa Tesla era una forma de traure enginyers amb ganes de fer coses. I segurament, no he seguit la història, hauran fitxat algun personatge molt interessant que rebutjava, perquè a més la gent que és bona sol tenir els seus principis moltes vegades, i és possible que tu diguis jo no vull treballar per una empresa amb la qual totes les meves coses vagin a parar en forma de patent, i que n'hi hagin alguns que fins i tot es plantegin de deixar de treballar per l'empresa que estan ara, per, a veure, si me col·loco a Tesla, que allà, ostres, l'ambient és un altre, no? I l'ambient està molt ben fet, vull dir, des del moment en què imites la frase de all of our base belongs to you, belongs to me, al revés, fins al fet de fer una cosa tan atrevida com alliberar les patents. Amb una acció com aquesta captes un munt de talent. I Tesla ja en tenia molt de talent, perquè el que ha arribat a fer està molt lluny de qualsevol altre fabricant de vehicles, i ells mateixos ho diuen en el post. Alliberant les patents, diuen és que
volem anar
tan lluny en relació a la competència que volem que la competència ens estimuli, perquè ja arriba un moment que els seus cotxes són tan
innovadors,
i tot això ho tenim patentat, que hòstia, que nosaltres no podem fer tots els cotxes del món. Està bé que també la competència...
De certa manera, és com una manera de forçar un retroestímul, no?
Molt bé.
Mira, preparant el programa d'avui, tu comentava fora de micro, vaig trobar a Amazon el llibre més venut en relació a com captar talent, que de fet no és com captar talent, sinó com retenir-lo. És un llibre que es diu Best Practices in Talent Management, How the World's Leading Corporations Manage, Develop and Retain Top Talent. És un llibre del Marshall Goldsmith i en Lewis Carter, sota els auspicis de The Best Practice Institute, que és una de les empreses que fa llibres d'aquests que valen molta pasta a Amazon. Si captar talent és complicat, retenir-lo encara més, i m'agradaria obrir els micròfons en Carles Canyo, que el tenim a l'altra banda de l'Skype, si no l'hem perdut. Perquè ell feia la pregunta de dir, si aneu a parlar de com retenir talent, feu un sector públic, que jo estic al sector públic i aquí és molt difícil. Carles? Igual ens ha deixat amb... No sé si està per aquí. No. Ah, sí, ara et sentim, perdona.
L'Skype a vegades funciona.
Sí, funciona. Ens sents, Carles? Hola, t'hem perdut?
No.
A veure, torna-hi. Ara tenim intermitentment.
Sí. Bueno, això a l'Skype passa.
Sí. Mentre el Carles torna, li contestem. Com fem la retenció del talent i si podem tenir alguna idea de com fer-ho en un sector públic on la gent no canvia de feina?
Sí, me vas passar la referència en aquell llibre, vaig veure que eren moltes pàgines de títol impronunciable i menys amb el meu anglès en aquell moment. No recordo el títol, ja segurament el posareu.
Sí, el que fa aquest llibre és repassar...
El temari era molt interessant.
Sí, i repassaven, ho feia en base a entrevistes a personatges directius de les 500 principals empreses del 500 Fortune, no? Em sembla que es diu sobretot en base a això, com van ser contractats ells i què fan ells per retenir talent, no?
Les persones que treballen en qüestions del món digital són molt creatives. I necessiten estar treballant en coses creatives. Llavors l'empresa ha de tenir projectes nous. És molt important que quan tens bons enginyers no sigui perquè ha hagut un moment de molta creativitat i que després els posis a mantenir allò que van crear fa 2 anys. No, necessiten anar canviant constantment, anar fent coses noves. Sí, de fet, amb tecnologia informàtica tot està canviant tan ràpid que el fet de no... De deixar allò que feia fa 2 anys només en mòdul de manteniment és un error. Els enginyers els cremaràs ràpidament perquè se trobaran amb la següent empresa que voldrà fer aquella cosa interessant i els enginyers bons estan col·locats. Aquesta és una cosa que no hem d'oblidar mai. Estan sempre col·locats en algun lloc perquè n'hi ha escassetat.
I llavors el manteniment qui l'ha de fer? O si s'ha de fer manteniment? Clar, hem d'estar evolucionant contínuament el producte.
Sí,
sempre hi ha talents.
I hi ha un altre tema, no només això, sinó quan ja domines una àrea, no? Estàs molt en enginyeria i en temes d'informàtica, sempre estàs una mica a la cresta de la onada, no? O sigui, estàs molt a sobre de tot lo nou. Quan ho domines, quan en teoria ha arribat el moment d'esprema la teta de la vaca, parlant clarament...
Continuem parlant de pits?
Sí. Has de sortir de la zona de confort.
Sí.
Has d'anar a buscar un nou repte, has de començar de zero amb un altre ambient, amb una altra tecnologia. Això és duríssim, perquè és ha arribat el moment de cobrar els beneficis, però una part d'ells s'has de sacrificar perquè has d'anar a buscar el següent, no?
És el que deia el Marc, te diuen no hi ha diners, segurament, ara arriba el moment de recollir. I és que el retorn, això que se li diu el ROI, el Return of Investment, és una cosa que de seguida se planteja a gerència. I els CEOs diuen, ei, tot això que estem gastant, quan ens tornaran diners? I el que et torna en realitat, jo sempre els dic el mateix, et torna en que estiguis viu d'aquí 10 anys. Aquest és el retorn de la inversió. Que d'aquí 10 anys continuaràs en marxa perquè tindràs la tecnologia del moment. En aquests moments, per exemple, el que sembla que estigui de moda, que és fer aplicacions per mòbil i totes les empreses intenten fer alguna aplicació per mòbil, és una cosa que té molt poc temps, que encara ni les has acabat ni les has amortitzat i ja estan velles.
Sí.
És un error en aquests moments fer aplicacions per mòbils.
El cloud té 4 dies.
El cloud és una altra cosa a la qual tu has de posar a disposició. Quantes empreses estan treballant amb els documents al núvol? Existeix programari lliure per treballar en documents en comú, editar documents en comú, tenir tots els documents a tot arreu. Quin és el canvi que representa per una empresa el fet de tenir-ho tot el núvol en comptes de tenir-ho amb els PCs, amb els diferents PCs? Desavantatges en quant a còpia de seguretat, que se pot treballar d'una altra manera, poder, segons quins tipus de documents s'han de treballar en tauletes i no asseguts amb una taula amb la postura d'oficinista, allò que parlàvem.
Sí.
I això, quantes empreses, per exemple, ho han fet? I el núvol ja té anys, ja fa anys que estan en marxa. Quantes empreses estan treballant amb el núvol i no tenen els documents repartits en comptes de núvol entre els diferents PCs o simplement tenen servidors Clar, és que ja no estem parlant ni de talent, estem parlant de coses molt simples.
No aprofiten...
Quantes empreses no tenen un servidor en Windows, el que sigui, i tota la seva documentació, tot el seu coneixement, repartit en carpetes, i a l'hora de buscar-los han d'anar en el servidor i anar obrint carpetes, i aquelles carpetes se copien cada dia amb un NAS, i aquell NAS algú s'emporta una cinta per fer la còpia de tant en tant... Això, estem parlant de tecnologia de fa 10 anys. El fet de posar-lo amb el núvol, de que els documents s'indexin internament, que hi hagi grups, que hi hagi usuaris en grups, amb permisos, amb accessos a diferents llocs, que busquis una paraula i te surtin tots els documents, que s'ha parlat d'allò, que els documents estiguin repartits entre diferents PCs, que tot aquell coneixement de l'empresa que s'ha generat estigui a l'abast de tots al mateix temps i, ja i treballant en grups, tenir control de versions, que algú treballi amb un document i que pugui tenir unes quantes versions enrere.
I ara ves i mesura el retorn d'inversió.
El retorn d'inversió no existeix. És estar viu d'aquí 10 anys. Perquè si no ho fas, ho farà la competència i la competència no te'n donaràs compte i tirarà per un costat que tu ja tens massa tard per seguir. Per exemple, avui tenir programadors que siguin prou bons com per treballar amb APIs i que de qualsevol cosa te siguin capaços de fer un API, per la teva empresa pot ser un bot tremendo. Perquè en comptes d'estar fent aplicacions per mòbil, moltes empreses haurien d'estar treballant amb APIs i a base i poder instal·lar Raspberries a casa dels clients. I que les Raspberries a casa dels clients connectades amb altres APIs els hi facilitin dades i els hi facilitin coses per saber, per avançar-te les necessitats del client. I de la mateixa manera amb els proveïdors. Vull dir que estem...
Ja n'hi ha que fan això i el tema de la integració i de sortir, o sigui, de la intercomunicació entre aplicacions, entre diferents aplicacions, és el que... una de les parts on té més punta de creixement, no?, en temes d'aplicació.
Però quantes empreses en aquests moments no estan fent res absolutament amb això, i que tot el que se plantegen en quant a la integració de l'empresa en el món digital és tenir perfils en el Facebook, en el Twitter, fer una aplicació per mòbil i fer que la plana web sigui responsiva.
No, mármol.
Mármol de fons, de granit. O granit. La cosa, per què l'estan fent? Perquè ho fa tothom. En el moment en què tinguis talent, el talent, una de les coses que té, és que té girs i respostes que tu no esperaves. En el moment en que tu tinguis a l'empresa un treballador talentós que tot el dia està veient com funcionen les coses i que té prou talent com per dir, no, és que les aplicacions, perquè plantejar-se una cosa que sembla tan inamovible com que les aplicacions és el que s'ha de fer ara, que tu tinguis un treballador que et digui, no, és que no és el que hem de fer i s'ha de fer una altra cosa, això és tenir talent.
Bueno, i també és tenir talent, saber-lo escoltar i entendre i aplicar la lliçó. Hem d'acabar aquí perquè el tema del talent ens portaria tota l'hora i tenim molts altres temes damunt de la taula. Ho fem acabant la conversa amb en Benjamí, que li agraïm que es quedi, suposo, no?, la resta del programa.
Sí, i tant.
De seguida tornem amb la tertúlia Mossegui d'actualitat, però ara anem a fer una pausa musical. Ho anem a fer amb la desvergonya noucentista d'Obeses i una de les grans cançons d'amor mediterrània.
Noucentista.
Sí, això no és meu, és del Bernat de Déu. De les grans cançons d'amor, deia, mediterrànies de la dècada, que es diu Com la sal al mar.
Una platja diminuta però era tot el nostre afany. Plens de sorra blanca ens hi estimàvem fins que el dia es feia clar. Quan el sol ja desmuntava ens separava tot el mar. Entre les onades hi dansava la meva sirena i l'endemà hi tornàvem, jugàvem a creure-ho tot nou. Somreies quan et un cop més a
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Una cunya clàssica, eh?
Aquesta de moment sí, perquè les cunyes de les seccions recorda que les estan fent unes noies.
Ai,
encara estan al forn. Per això dic que les novetats de les cunyes aniran venint i, per cert, totes les falques, les cunyes i tot el que sigui, tots aquests canvis...
L'estan fent des de Ràdio Rubí?
Sí. Això, doncs, que doneu-nos feedback a cultura@mossegalapoma.cat. Entrem en temps de tertúlia Mossegui, tertúlia que, com sempre sabeu, la patrocina Càpside, i avui a taula amb Benjamí Villoslada. Benjamí, benvingut.
Gràcies.
No sé si està en Carles Canyo. Carles, benvingut.
Sí que hi soc, perfecte. Però parlo i no em sentiu.
No, ara sí, ara et sentim
perfecte. Ruben.
Que està, no, pobre, avui tens problemes.
Un dos.
Marca-li al meu costat, gràcies per estar aquí. I Tomàs Manzanares, que també formo part de la tertúlia, intentant reconduir. Vinga, tema gros.
Bueno, el tema gros és una notícia que em va arribar l'altre dia, és del... Des del blog de l'Enrique Dans, que es veu que a Finlàndia, que té un sistema educatiu doncs molt potent, sobretot des que als anys 80 van fer una autèntica tonteria amb el sistema educatiu, fent bàsicament el que diu la llei Wert, i llavors van tindre un problema molt bèstia amb el que en diuen la generació perduda. És el que estem fent aquí ara, eh? O sigui, la llei Wert, i llavors van veure que no funcionava, i llavors es van dedicar a fer una innovació tremenda amb el procés educatiu, invertir en talent amb els professors, canviar les metodologies en les aules, fer unes metodologies molt actives...
Perdona, Carles, com aquí, eh?
Sí, aquí ficaré cullerada, però deixo que el mar s'acabi.
Llavors, ara el que han decidit a Finlàndia és dir, l'ensenyament de la cal·ligrafia, però de l'escriptura, per entendre's, l'escriptura lligada, l'escriptura cursiva va lligada, la volen treure del currículum, ficar-ho com una assignatura optativa, vale? I només s'ensenyarà a fer l'escriptura, diguéssim, amb lletra de pal, l'escriptura amb majúscules. L'escriptura amb majúscules la volen treure i canviar el que era l'estudi de la cal·ligrafia doncs, simplement doncs, per l'aprenentatge de la mecanografia o l'escriptura doncs, en tauletes.
És un exemple claríssim de talent. Vull dir, tens allò que dèiem abans, de que quan tens talent és gent que te gira, te fa girs inesperats.
Sí. A mi
fa una mica de por, perquè el fet d'escriure cal·ligràficament també és una activitat artística.
Però deixem-ho per l'art.
Sí, ja està. Com una activitat més
el que optativa. Jo no sé és a partir de quina edat això s'implanta. Perquè, per exemple, conec diverses metodologies d'aprenentatge, per exemple, la lectura, on el que es fa és que primer s'aprèn a dibuixar les lletres i després d'aprendre a dibuixar les lletres s'aprèn a llegir. És a dir, llavors, entenc que a partir de certa edat, jo, per exemple, sempre m'he queixat de que els meus professors que em castigaven a copiar 10.000 vegades no sé quina barbaritat, coses com no li fotràs cops de puny a no sé qui, o no sucaràs els cometes de les nenes, o coses així, doncs, i tu vas escriure 10.000 vegades, el que està aconseguint és que tinguis una lletra horrible. En comptes de dir-te, escriu 100 vegades perfecte, no, Putin, escriu 2.000 vegades, gràcies.
I no només escriure, la veu, possiblement faríem falta professors que tinguin ganes d'ensenyar a parlar en públic a la gent, perquè cada vegada a través d'internet ens comunicarem més amb veu, hi haurà empreses que tindran podcast i faran el podcast a les oficines de l'empresa amb els que tinguin prou capacitat histriònica com per posar-se davant d'un micròfon, i possiblement també s'ha d'aprendre a fer teatre. I ja no parlem de vídeo, d'expressar-nos en vídeo, d'expressar-nos a través de la veu, i que cada vegada hi haurà més necessitat d'això. I per què ho han de fer només els mitjans de comunicació? Perquè no ho pot fer una empresa.
Clar. Carles, tu que ets profe, vinga, què vols dir?
No, jo, a veure, he vist també els comentaris a l'entrada d'Enrique Dans i hi havia de tot, no? Gent molt talibant d'un costat i de l'altre. I clar, jo no sabia que... Em pensava que es treia tota la cal·ligrafia. O sigui, si ensenyen lletra de pal, ja em sembla bé. El que passa és que hi ha... Bueno, lo típic, sempre hi ha estudis per tot, no? Però n'hi ha que... el tema escriure, dibuixar, fer esquemes... que ho lliguen molt amb temes del cervell i que permet treballar àrees del cervell que amb un teclat no pot ser, no? I després també alguns deien que es treballa molt la psicomotricitat fina i que això doncs, pels nens els hi pot anar bé i fins i tot per millorar la concentració. O sigui que potser tampoc cal ser tan talibant, no? I jo afegiria que Finlàndia ho estan fent molt bé, però que fins ara ho hagin fet molt bé tampoc vol dir que tot el que proposin ara sigui el que hem de fer tots.
Exacte.
I quina meravella, no?
Bueno, el que és interessant és que s'arrisquin a fer canvis. Jo penso que això és interessant.
Jo entenc, a veure, la cal·ligrafia aquesta de cursiva lligada no em sembla una habilitat necessària, però el treball, diguéssim, amb utilitzar això, llapisos i colors i rotuladors i dibuixar i escriure també a mà, encara que sigui lletra en majúscules, que jo és el que faig servir un 90% de
jo
les
trobo
vegades.
Una cosa que ha dit en Benjamí, la trobo també molt important, als Estats Units això es fa moltíssim, i és el fet de parlar en públic.
Molt.
Molt, molt, molt.
Ara ho fan molt a l'escola.
Sí, ara comencen a fer-ho bastant. A veure, Carles, aprofitant que ja t'havien passat la paraula, teníem un dèficit d'unes setmanes enrere que no havíem parlat de temes que afectaven el món Android, i eren dues novetats, així una mica ràpides, però són interessants per, bueno, pel col·lectiu.
Abans d'allà l'Android, només dic que els emprenedors de Silicon Valley, en els seus fills, els porten a escoles Montessori i escoles Waldorf, on no s'introdueixen els ordinadors fins als 10 o 11 anys.
A sobre, eh? Vale. Vinga, Carles.
Digues, Benjamí.
Ah, no, no, perdona.
Ja, abans d'introduir el Carles, un altre exemple de talent. Ell és capaç de veure, quan gairebé ningú se n'ha adonat, la importància del Chromecast. I la quantitat de coses que pot arribar a fer una empresa en Chromecast, i a més s'ha sabut posicionar i ha sabut, amb el seu blog, ser referència en quant a aquest món. Sí. Perquè ell, si hi ha alguna cosa de Chromecast que necessita sebre, està en el blog del Carles.
Però coneixent el Carles, i ara que el tenim aquí a darrere.
Posem el link en el les sí, show notes, tot i que havíem prohibit parlar de Chromecast fins
això
Nadal.
Això t'anava a dir, estava vetat fins a Nadal.
A Nadal, però ja estem arribant a Nadal. No, saps quin és l'element del Carles que el diferencia d'altres coses i per què va començar tot? Per la passió, li apassionava, es va flipar quan li va caure el carro. O no és així?
Sí, sí, totalment.
I podria girar de dalt a baix la forma en què s'utilitzen els televisors i els projectors des d'una empresa fins a una escola, i si no, passeu pel seu blog i trobareu un munt d'idees.
Vinga, explica'ns coses d'Android i alguna que està relacionada també amb això del Chromecast.
Sí, bueno, agrair al Benjamí les seves paraules de suport. Gràcies. Bueno, vam comentar que hi ha un messenger nou, un o més, però bueno, té una peculiaritat, es diu Beam Messenger, de moment només està per Android, diuen que aviat estarà per iOS. És una nova app, una més, com diem, de missatgeria, que permet que el destinatari vegi el que està escrivint l'altre en temps real, és a dir,
com t'equivoquis,
sí, exacte, esborres el que t'equivoques, etc. I fins i tot, bueno, pots esborrar els missatges en temps real, qualsevol missatge, i jo crec que això introdueix una cosa nova, que és una cosa que la Mossega de la Poma fem molt bé, que és interrompre'ns, no? És a dir, vaig veure una captura
molt ben lligat, Carles?
De la web, si aneu a la web, que és beammessenger.com, veure que hi ha una captura que es veu el text d'una persona i una altra que escriu i se l'insereix just en la seva farada de text, se l'insereix el seu text, no? Amb el que podrà ser graciós perquè potser un comença a dir una cosa i l'altre podrà acabar la frase per fer-se graciós.
És que s'estimen,
no?
Es completen la frase.
Sí. A mi m'enganxarien amb els acomiadaments d'allò de salidos en contra de saludos.
Sí, sí, aquelles coses
ja no
pel diccionari. Sí, sí. Molt bé, segona cosa que ens volies comentar, aquesta sigui més connectada amb temes de Chromecast.
No, Chromecast no, que el que fa marca em renya.
Ah, vale, pues
no,
vinga.
No és Chromecast, no.
Pues digues.
Mireu, sabeu que ha sortit l'Android.
Et fa casa, Marc.
La darrera versió d'Android. I hi ha una aplicació del Kushik Dutta, que és un senyor que ha fet l'Allcast, que permet enviar vídeos i no només a Chromecast, sinó a Apple TV, a Fire TV, etc. I ell fa diverses aplicacions. Una que es diu Mirror Beta. Què fa aquesta aplicació? Doncs ara és possible enregistrar en vídeo el que s'està fent al tablet o l'smartphone sense necessitat de ser root. O sigui, fins ara ell oferia aquesta aplicació i qui tenia l'Android amb root doncs podia fer un screencast, que és enregistrar el que estàs fent, i podies fins i tot fer mirroring, no? I bueno, doncs ara amb el Lollipop ja no cal, ja pots fer mirroring amb aquesta aplicació sense root i pots gravar screencast també sense root. I ho pots enviar a un Apple TV, a un Fire TV d'Amazon o a un navegador Chrome d'escriptori o fins i tot a altres Androids. Jo ho vaig provar amb èxit enviant el mirroring a un LG G2 amb Android KitKat i també enviant-ho a un Chrome d'un Mac OS X Yosemite, i bueno, pues la veritat és que anava bastant bé. Per fer-ho, l'únic que cal és instal·lar una aplicació al mateix autor, que es diu Allcast Receiver, i bueno, deixarem a les show notes el programa l'enllaç amb les descàrregues i instruccions per a fer-ho.
Lligant amb això que acabes de dir, Carles, comentar que la revista Hemerotech es fa ressò del descens de quota de mercat als Estats Units de l'Apple TV. Diu que l'Apple TV ha venut 20 milions d'unitats des de la seva aparició el 2007, déu-n'hi-do, per ser una cosa tan, diguéssim, secundària, i que només el 2013 va generar més de 1.000 milions de dòlars en ingressos, molts provenients de coses que es fan amb l'Apple TV, lloguer de pel·lícules, sobretot al mercat estadounidense, perquè aquí no, això del lloguer de sèries i de pel·lis aquí no va. Les xifres de mercat pel que fa a l'Apple TV no paren de caure, i el motiu podria ser l'oferta que hi ha en altres mitjans de subscripció a canals de televisió, perquè són més oberts, i sobretot pel problema del preu, perquè l'Apple TV val $99 o euros, i els altres sistemes estan voltant 20, 25, 35 o 50.
Bueno, exacte, si tens coses com el Chromecast que val...
O el Roku.
Bueno, o però és que també si tens... A veure, si tens telèfon o una tauleta que tens una sortida HDMI, pots fer servir el telèfon i
que passa que deia que no tenés un tema de preu, sinó del fet de que aquestes plataformes, al ser més obertes, poden incloure els applets, o sigui, les aplicacions que permeten la visió de canals de televisió online.
Sí, sí, allò que havia, dèiem del talent. En què consisteix la diferència entre el Chromecast i moltes altres coses que hi ha? En què Google va obrir a través d'API el seu aparell. I aquí atreus un munt de talent, un munt d'informàtics. En el moment en què tu, com a empresa, amb el producte que sigui, que facis, fas un API, tens una dotzena de programadors en qüestió d'una setmana fent coses per aquella API. I això és la clau de l'èxit del Chromecast. I si Apple tragués APIs per molts dels seus productes, ho petaria.
Amb el cas de Chromecast és una mica el tema esquizofrènic aquest que té Google, que té un producte de, o sigui, Google té un producte de, com de Google TV, i també té Chromecast, i es fan la competència l'un a l'altre a diferents preus,
llencen coses a l'aire i a veure què passa. I una de les coses és primer llançar el Chromecast de forma tancada i tal com funcionava al començament, uns mesos després treure l'API i veure com tot esclata. I aquesta és una lliçó que no només ha après Google, sinó que hauria d'aprendre tothom, i Apple s'hauria de centrar molt més en el software si vol atraure talent, perquè ara, si continuen tal com ara, perdoneu-me, però atreuen els amants del vidre i de l'alumini.
Hi ha coses...
A més, amb el... A veure, en concret, Yosemite...
està tenint problemes.
És una patata.
A veure, hem d'acabar la tertúlia. No tenim temps de comentar-ho. Us posaré l'enllaç només perquè veieu aquesta aberració que ens la va recomanar l'Oriol Torrent, molt prudent. Ell no va voler dir, no va voler llançar cap improperi. Però fins i tot a llocs de crowdfunding interessants, com és el cas de...
Indiegogo,
on està Com viure i no morir a l'intent de que vam estar parlant la setmana passada, aquesta obra de teatre, o la mateixa tableta Yola, aquesta que, per cert, ens deixaran el telèfon, ens ho han confirmat per provar-lo. Doncs hi ha un altre projecte que es diu The Dragonfly Futurephone.
The Dragonfly Futurephone.
El nom ja està bé.
Sí, doncs és això. És una tauleta, telèfon amb un Bluetooth... Bueno, és horrorós. Us deixaré l'enllaç, no tinc temps de comentar-lo. Us deixo l'enllaç perquè si algú té alguna cosa a dir...
Bàsicament és com una tauleta origami.
Sí, però són dues enganxades. És una cosa horrorosa.
Però una cosa, Tomàs, digues. És horrorós, però van demanar a Indiegogo $10,000 i porten més de 500.000 recaptats.
Sí. No,
a mi em preocupen, aquesta gent, que per fer això amb només 10.000 dòlars, què faran amb això?
No sé.
La gent que pagui per això, què aconseguirà?
Acabem la tertúlia, perquè tenim moltes propostes i zero temps, però no ho farem sense escoltar la nova Falca de Capside.
O Capside...
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
I com cantem sobre aquesta cunya?
Jo crec que el Josep especialment va escollir aquesta sintonia per no fer cants gregorians.
Ara com cantem sobre això?
Aquesta cunya es balla.
Ja sí, està. Podem ballar-la, però com que d'aquí 15 dies... A veure, primícia. D'aquí 15 dies comencem emissions de Mossega la Poma en vídeo... Segona intentona
ja està,
amb
doncs,
proves.
Una falca per ballar.
Haurem de fer...
La idea era aquesta, la idea és posar una música diferent,
sí,
electrònica...
Aquesta, però ha de vindre en Pau a ballar.
Molt bé,
Pau,
va. anem corrents.
Ja, aquesta no es pot cantar, hauràs de vindre a ballar, eh?
Hem d'anar...
D'aquí 15 dies et vull ballant.
Perdona, digues que...
Una falca del Rick Astley per ballar-la.
També, també.
Va, que tenim moltes propostes i poc temps. Clara Rodríguez, si teniu alguna, aixequeu la mà, eh? Clara Rodríguez ens parla d'una aplicació que es diu YouCell per iPad, creada per una startup catalana i dirigida al món empresarial, que permet als comercials dur a terme el procés de venda d'una manera ràpida, fàcil i eficaç. Està dirigida a pimes i autònoms i conté gestió de clients, catàlegs i comandes. Allò que tota la vida el comercial de tota la vida anava amb la seva carpeta, doncs una aplicació específica i feta aquí a Catalunya i en català. Una altra notícia, comentar-vos que SwiftKey, aquest teclat de tercers per iOS, que ja venia del món d'Android, ja inclou català en la versió d'iOS. Molt bé, funciona perfecte i... molt contents de que hagin ja tret la versió en català. En Jordi Oca ens parla, això és interessant, de l'aplicació StockArt. L'he provada i va genial. Aquesta aplicació permet afegir la gran majoria de targetes de fidelització de comerços habituals, l'EAC a l'IKEA, l'EAC als supermercats, sí, etc.
L'Heroi Merlin, el Dia...
Correcte. Sí. Doncs això...
No, el Dia no. El Dia no hi compreu.
Perdona, però la targeta del Dia també pots anar a l'Slecker, eh? Doncs això, que realment funciona de meravella. El més curiós de tot és que és veure la cara que li queda a la caixera, segons diu ell, quan et demana la targeta i tu li mostres a l'iPhone, eh? I a més hi ha versió per iOS, per Android i per Windows Phone, entre altres.
Una cosa, Tomàs, jo ahir vaig anar un dia, que diu que no he d'anar al Marc, però hi vaig anar, i no hi havia una caixera, hi havia un caixer, i li vaig treure l'iPhone i li vaig dir, no, em preno d'aquí. I va dir, em sembla que no ho agafarà. Va passar pel lector de codi de barres i no ho agafava. I em va dir, aquesta màquina té més anys que tu. I dic, ui, no crec. I diu, sí, sí, igual té 40 anys. Diu, que són de segona mà. A mi em va sobtar. Però és que hi ha models que no agafen al ser la pantalla brillant. Però jo també me l'he instal·lat i està molt bé. I fins i tot pots fer backup al núvol.
Allà el dia és, alguien tiene cambio de un billete de 50.
Vinga, que tenim moltes propostes. Una altra que ens fa arribar a la gent de Softcatalà, just avui o ahir, es va presentar la nova guia per configurar telèfons intel·ligents, tauletes i lectors de llibres electrònics en català. Ja tenen la guia ja recull 161 aparells dins d'aquesta guia, està força bé. Enhorabona. Digues.
Perdona, acaba. No, que volia dir la següent.
Ah, doncs digues tu la següent, sí.
Bueno, en realitat és una proposta del Marc Gelabert, que el 3 de desembre surt un nou joc que es diu Lumino City. I surt per aquest sistema
operatiu... És una meravella.
Surt per aquest sistema operatiu que es fa estimar tant, que es diu Stimos, i que te pots instal·lar també amb un Windows, amb un Mac. Està produït per la gent de State of Play Games, i el joc és una seqüela de Lume. És un puzzle d'aventura en un món meravellós, atenció, fet totalment de paper, cartró, fusta, llums en miniatura i motors elèctrics, una autèntica meravella.
Amb càmeres amb contrapicat, és tan bestial, és boníssim, és boníssim.
O sigui, jo que no jugo mai a l'ordinador, jo em sembla que amb el compraré tot i jugaré, perquè té la màgia del món analògic amb el món digital.
Benjamí, Marc, alguna proposta per part vostra?
Ja s'hi ha servit.
Sí? Mm-hmm. Benjamí.
Que aquest Nadal regaleu molts de Chromecast.
Vale. Sí.
No s'ha demanat ja, Reis. Aprofitem que hi ha el Marc aquí.
S'ha demanat Reis.
Ara acabarem...
Perdó, el Carles Canyo, sí, el Marc Carles, que tinc aquí al davant. Sí.
Acabarem el Mossega la Poma sempre en un gran crit de sortida. Molt bé, així acabarem Mossega la Poma. La setmana vinent al programa ens acompanyarà en Jordi Adell, professor de l'àrea de didàctica i organització escolar del Departament d'Educació de la Universitat Jaume I de Castelló, en qui parlarem de MOOCs.
Massive Online Open Courses.
Gràcies. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat o al Twitter @mossegalapoma.
I per Nadal, cada ovella, un Chromecast.
Adéu-siau.
Adéu.